Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 6, us parla Pere Jumentí, Balcells. En aquests moments, la C-16 a Bagà, al Berguedà, està totalment restringida al trànsit per un accident greu i està tallat també el túnel del Cadí en tots dos sentits de la marxa. Hi ha més de 2 quilòmetres de retencions des de Riu de Cerdanya. Tot plegat després que aquesta tarda una persona hagi mort en aquest punt per una col·lisió per encalç amb 4 vehicles més implicats. Els fets que ara s'estan investigant, a banda de la víctima mortal, també han deixat 2 persones ferides en estat crític i 2 més han estat menys greu. Els ferits s'han traslladat a diferents centres hospitalaris. Amb aquesta víctima són 38 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana. I 7 dels 8 ultradetans empresonats per l'assalt a la llibreria de Blanquerna a Madrid el setembre de 2013 estan en tercer grau en menys de 4 mesos després d'haver ingressat en centres penitenciaris per complir penes de poc menys de 3 anys de presó, segons ha informat TV3. Al novembre, l'Audiència de Madrid els va donar 1 mes per ingressar en centres penitenciaris i el Tribunal Suprem es va oposar als indults. En les següents setmanes, alguns dels 14 condemnats van ingressar a presó, d'altres van demanar ajornaments i altres tenen recursos pendents. Quasi tots els empresonats ja han aconseguit la semillibertat i només han de dormir a presó de diumenge a dijous. També a Madrid, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, EH Bildu, al Senat ha sol·licitat la compareixença del ministre d'Agricultura, Lluís Planes, davant la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació per informar de les mesures que preveu adoptar el govern espanyol per fer front als danys provocats per les gelades que han afectat majoritàriament el Pla de Lleida, però també les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La senadora republicana Sara Bailac ha denunciat que és una de les pitjors destrosses en la fruita que es recorden des de Catalunya. D'altra banda, Esquerra presentarà una moció de suport al sector agrari als ajuntaments per tal de poder abordar aquestes afectacions i tal també millorar el funcionament de les assegurances agràries també pel que fa a aquestes gelades. I aquest dimecres a la tarda ha quedat desconvocada la vaga dels treballadors del servei de recollida d'escombraries de 23 municipis del Penedès i el Garraf. Els 85 treballadors de la plantilla han votat a favor d'un preacord signat aquest matí amb la empresa que presta aquest servei. La proposta incorpora millores salarials al nou conveni laboral. Els treballadors han garantit també que aquesta tarda començaran a recollir les escombraries acumulades als diferents municipis. La desconvocatòria arriba poques hores després que la Mancomunitat del Penedès-Garraf denunciés l'incompliment dels serveis mínims per part dels treballadors. I una altra vaga del servei de recollida de residus amenaça, en aquest cas, la ciutat de Barcelona. A la capital catalana, els treballadors han convocat una vaga per l'última setmana d'abril, una aturada que seria la primera des de 1982. Els aproximadament 4.000 empleats volen protestar així al fet de que les 4 empreses contractades per l'Ajuntament no han actualitzat els seus sous, segons l'IPC. Des de 2018, el sindicat UGT majoritari, amb el suport de Comissions Obreres, han convocat l'aturada des de diumenge 24 a les 9 del vespre i fins divendres 29 a la mateixa hora. De moment, el consistori té constància de l'aturada, però no s'ha implicat directament en la negociació, segons expliquen fonts d'UGT. La vaga afectaria la neteja dels carrers, la recollida d'escombraries i la neteja de fonts i clavegueram. I en cultura, el cineasta Marc Recha enllesteix el seu últim rodatge, Ruta Salvatge, que s'ha fet íntegrament a la comarca de la Cerdanya. Han estat 5 setmanes de rodatge d'un thriller amb Sergi López, Montse Germán i Marc Martínez com a protagonistes i molts veïns d'aquesta comarca actuant com a actors secundaris. En un comunicat han apuntat que Ruta Salvatge és un inquietant thriller ple d'humanitat que busca apropar-se al gran públic sense allunyar-se del cinema d'autor. El film és una coproducció de TV3 i les darreres setmanes s'està rodant en aquesta comarca amb el Cadí nevat de fons. I l'Ajuntament de Tortosa ha renovat els elements que conformen el Centre d'Interpretació del Renaixement, ubicat a l'església de Sant Domènec. El conjunt dels Reis Col·legials des del consistori s'indica que l'objectiu és d'aquesta visita és oferir més recursos per tal de descobrir aquesta època. El Renaixement des del consistori s'indica que l'objectiu també és veure com vivien en aquesta part de la ciutat durant el segle XVI. Una de les novetats també és que es compta amb un audiovisual que recrea la ciutat de Tortosa de l'època. A partir de tecnologia 3D documenten l'entramat de carrers de la ciutat i també dels edificis més singulars d'aquell moment, també com es construïa la famosa catedral de Tortosa. Això és tot per avui. Nosaltres tornem amb més informació demà a les 10 del matí amb la nostra companya Laura Polo Dalfo. Ara els deixem amb una edició especial del programa Camins amb Rafa Sanahuja i tot el bo i millor d'aquesta Setmana Santa. Esperem que passin unes bones vacances i també unes bones Pasquals.
Ràdio Estel.
Aquest divendres sant, a les 3 de la tarda, des de la Catedral de Barcelona, sermó de les 7 paraules en predicació del canonge Joan Rodríguez. I a les 5, en directe, també des de la Catedral de Barcelona, viurem l'acte litúrgic de la passió i mort del Senyor, celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa aquest divendres sant a les 3 i a les 5 de la tarda.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel. De l'11 al 13 d'abril, el matí a Ràdio Estel Magazine té un horari especial. Escolta'ns de 10 del matí a 2 del migdia. Horari especial de Setmana Santa. Recorda, de l'11 al 13 d'abril, el matí a Ràdio Estel Magazine a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Tercer programa especial Setmana Santa a Camins. Comença ara mateix. Mica en mica ens apropem al tridu pasqual i nosaltres us acompanyem pas a pas. Tant si esteu preparats com si no, la vida és així, amigos. Arranquem. Diana, si us plau.
Bona vesprada, són les 6 i pico.
Bona vesprada d'aquest dimecres 13 d'abril del 2022.
Avui, per començar els camins,
ens avancem i mirarem de donar les claus d'una celebració emblemàtica, com és la de Dijous Sant. És la de demà, justament. Ho farem amb mossèn Josep Teixidor, delegat de Pastoral Sagramental de l'Arquebisbat de Barcelona. Quin sentit té el rentat de peus? Per què se la coneix com la celebració de l'amor fratern? Li preguntarem, evidentment.
Continuarem amb
un viatge cap a l'Escala, que recupera aquesta Setmana Santa la representació del Viacrucis vivent, després de 2 anys en què no s'ha pogut fer per les condicions de la pandèmia. Ens alegrem i volem saber-ne més.
I arribarem al final del programa de la mà de
Enric Cortés. Ell és caputxí i professor de Bíblia i de Llengua Hebrea i Aramea de la Facultat de Teologia de Catalunya. Déu-n'hi-do. Amb ell volem preguntar-nos com viuen la Pasqua els nostres germans grans en la fe. Estem parlant del poble jueu. Ens ajudarà a esbrinar-lo.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
La Macedònia de la ràdio està per sobre de les vacances. Digues no als refregits. Des d'ara i fins 6:45, la Setmana Santa es viu a Camins. Josep Teixidor, bona vesprada.
Bona tarda.
Què tal, com estàs, Josep? Moltes gràcies per estar amb nosaltres en els programes especials de Camins. Abusarem una mica de tu, però és que val molt la pena. Josep Teixidor és prevere des del 2013. És delegat de Pastoral Sagramental de l'Arquebisbat de Barcelona, rector de l'agrupació de parròquies Sant Cris, Sant Francesc d'Assís i Santa Clara de Badalona. A més, és llicenciat amb especialitat en litúrgia per la Facultat de Teologia de Catalunya i també professor a l'Institut Superior de Ciències Religioses. Aquest és el currículum, Josep? No m'he deixat res, més o menys.
Sí, sí.
Està bé. L'hem volgut convidar per posar el focus sobre aquests 3 dies que tenim a tocar, centrals a la vida del cristià i que comencen justament demà. Es tracta del tridu pasqual i també de la vella pasqual, que és l'epicentre de tot, la nit en què ressuscita Jesucrist. De seguida et pregunto per tot això perquè ens ajudis a aprofundir una mica, Josep, però abans, ja que et tenim, ens agradaria saber què és i què feu des de la delegació de Pastoral Sagramental de l'Arquebisbat de Barcelona. Ens expliques res ràpidament?
Sí, bueno, de fet, la delegació de Pastoral Sacramental és una de les diferents àrees de l'Arquebisbat que també agrupa diversos secretariats. Aleshores, a partir d'aquí, de la delegació de Pastoral Sacramental, coordina fa d'enllaç també entre el bisbe i els secretariats de celebracions litúrgiques, que també porto jo mateix, entre també el secretariat de Pastoral de la Salut, el secretariat de la Pastoral dels Tanatoris i el secretariat d'Ecumenisme.
Molt bé. Perfecte. Aleshores, Josep, pregunta bàsica, raça, i anem als conceptes bàsics per començar. Com definiries tu, què ens explicaries que és el Tridu Pasqual?
Bé, doncs el Tridu Pasqual és la celebració del que és central i nuclear de la nostra fe cristiana, el que anomenem el misteri pasqual, que és la passió, la mort i la resurrecció de Jesús, tot en una unitat. Aleshores, doncs, el Tridu Pasqual és aquesta celebració que partiríem en tres, per entendre-ho d'una manera, com una única celebració, partida en tres, en el qual anem celebrant d'aquesta manera perllongada el que és central, la celebració principal de l'any litúrgic, que té la seva culminació, com bé has dit abans, amb la celebració de la Vetlla Pasqual.
Perfecte. Has tingut la generositat immensa d'atendre'ns avui, també d'atendre'ns demà, ja ho avancem, i avui la idea és centrar-nos en la celebració de Dijous Sant, que serà demà, perquè tu ens expliquis obertament, et faré una pregunta, doncs això, molt oberta, i després, si et sembla, entrem en alguns petits detalls. Què és la celebració de Dijous Sant? Quin sentit té i què se celebra, concretament?
Bé, doncs el Dijous Sant és, diríem, l'avançala, el pòrtic pròpiament del Tridu Pasqual. El Tridu Pasqual comença pròpiament el Divendres Sant. Però té, com sempre fem en la litúrgia, la seva vigília, com una celebració vespertina, com unes vespres, i en aquest cas és la celebració vespertina, la missa vespertina de l'escena del Senyor. Hem de tenir present que el Dijous Sant no hi ha al matí pròpiament missa. La missa que hi ha és la missa crismal. I aleshores, doncs, té lloc el Dijous Sant, o per raons pastorals uns dies abans, i la celebració de la tarda, que ja és l'avançala del divendres, és la missa de l'escena del Senyor. Aquí, doncs, recordem la institució de l'Eucaristia, la institució del sacerdoci ministerial, i també recordem el dia de la mort fratern.
Molt bé. És curiós perquè dilluns ens deia mossèn Felip Juli Rodríguez, director del secretariat del catecumenat de l'Arxidiòcesi de Barcelona, segur que sou col·leguis, Josep, que ens va acompanyar per parlar dels canvis introduïts en la Setmana Santa pel Concili Vaticà II, que no són precepte, ni dijous ni divendres sant. És una curiositat, no? Perquè... Sí.
Sí, sí. Pot ser sorprenent, evidentment, però sí que és veritat que tot forma té tot el sentit unitari, és a dir, no tot i que sí, és una mica anecdòtic, però el que no hem de perdre de vista és el sentit unitari d'aquesta celebració. Per tant, bueno, encara que no sigui precepte, nosaltres ho celebrem com si ho fos gairebé, la importància que té tot això, sí.
Parlant d'aquesta celebració de Dijous Sant, tu ens ho deies, no sé si popularment o de manera oficial, es coneix com la celebració del sopar del Senyor, també de l'amor fratern. Ho podem intuir tot, però per què concretament aquests dos noms?
Bé, doncs perquè, en primer lloc, la institució de l'Eucaristia, el que celebrem el Dijous Sant, ja avancem el que succeirà després, a la donació a la creu. Aleshores, aquí ho celebrem sacramentalment. La donació a la creu de Jesús ho celebrem a partir d'aquest sopar ritual, doncs és la donació del seu propi cos, la seva pròpia sang donat per amor. I per aquí també ve aquest amor fratern. L'Eucaristia va lligada a la caritat. I per això, doncs, ens sorprèn, potser ja ho diràs després o preguntaràs després, sorprèn que l'Evangeli pròpiament sigui el del rentament de peus. Però perquè precisament l'Eucaristia, que és aquesta donació d'amor de Jesucrist a la creu, i nosaltres, doncs, ho actualitzem a través d'aquests signes que ell mateix ens va deixar, el pa i el vi, és el cos i la sang del Senyor, té també la seva repercussió després en el servei als altres. Per això, doncs, aquest manament també de l'amor, d'estimar-nos que les almen.
El Dijous Sant, tu també ens ho deies ara mateix, et vas avançant una mica, ens trobem aquest ritu preciós, ple de simbolisme, com és el de rentar els peus. Jesucrist, recordem, abans del sopar, o després, no ho tinc clar ara mateix, se senyeix, pren aigua i renta els peus a tots els seus deixebles, començant per Pere. Això és un signe, què conté aquest signe?
Aquest signe és precisament del servei, que qui vulgui ser important, doncs ha de ser el servidor. I Jesucrist no va venir a ser servit, sinó servir. I, per tant, també nosaltres hem de, precisament, ser servidors, d'ajudar-nos mútuament. Això em recorda, i perdó el parèntesi, quan va haver-hi els exercicis espirituals de la previs a la meva ordenació presbiteral, com has dit, el 2013, no?
Sí.
El bisbe que ens els predicava em va quedar molt gravat, que deia, diu, cada vegada que celebreu l'Eucaristia, penseu en quantes persones t'has genollat a servir-les durant el dia. Això dona sentit, precisament, no? Aquest sentit de donació, de despreniment. I, per tant, doncs, és això, que no venim aquí a ser els amos ni dominar els altres, sinó, precisament, a ser servidors els uns dels altres, com el mateix Crist ens ensenya.
Exactament, i està molt bé tenir-lo present, sobretot des d'aquesta vocació, no?, de prevera. Bueno, qualsevol cristià està cridat des de qualsevol de les vessants dels carismes, no?, que n'hi ha. Dos detalls. Pere s'escandalitza, quan Jesucrist li diu que li rentarà els peus i diu, vamos, no ho faràs mai, no sé què. I per què? Per què aquest escàndol li provoca a Pere el gest de Jesucrist?
Bueno, Pere és un personatge molt simpàtic per a tots nosaltres i una mica un consol, perquè sí que és veritat, doncs, això, no?, que ell sempre havia de dir la seva, no?, però tenia un cor molt gran, crec, no?, i per això el Senyor també se l'estimava. Clar, si ell era el Masies, escolta'm, això era impensable. És a dir, era al revés, en tot cas, el que hauria de ser. Però, en canvi, Jesús li trenca els esquemes, no?, a dir, escolteu, no, precisament el que és important és el servei. És això el que hem estat cridats, no?, a viure en el servei. I jo, que sóc el mestre i el Senyor, si ho faig jo, també ho heu de fer els uns dels altres, no? Per això Pere s'escandalitza, perquè això no entrava dintre els seus plans d'un Masies victoriós, allò com un rei amb mà de ferro, no, al contrari. És el Messies mansó i que porten a immolar, evidentment.
I Crist, tot i saber que ell trairia, també va rentar els peus a Judas. Ens parla això de l'amor a l'enemic, Josep?
Evidentment, evidentment. I també és bonic aquest sentit, no?, que ell posa en la pràctica això, estimeu els enemics, no? Jesús no predicava i després feia una altra cosa, al contrari, fins a les últimes conseqüències, no? I també el detall que ens pot passar desapercebut constantment, i aquests dies previs de la Setmana Santa hem anat escoltant de l'Evangeli, sobretot les misses de cada dia, no?, quan Joan diu encara no havia arribat la seva hora. I, en canvi, avui, el Dijous Sant, ens dirà ara sí, ha arribat la seva hora. I Jesús, conscient de tot això, aleshores fa aquests signes com a Pere, com a Judas, per recordar això, de servir els altres per donar-nos i estimar els enemics.
I al final, si em permets un apunt, ens ho fa tots, eh? Tots estem representats en aquest moment de la història i es posa Jesucrist als nostres peus, no? És el que ens renta de totes les nostres brutícies amb el seu amor. Josep Teixidor és prevera des del 2013, delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona, i en aquests especials de Setmana Santa aquí a Camins ens ajuda a conèixer millor el sentit del Tridu Pasqual i també inclosa, evidentment, la vigília. Ens ha aclarit que Dijous Sant, el dia de demà, no forma part pròpiament del Tridu, però que és com l'avançada, la vigília. Avui hem tingut aquest primer capítol, però demà tornarem a la càrrega, recordem, amb un Camins reduïts, només mitja hora, a partir de les 6, això sí, però que serà un monogràfic amb Josep sobre el Divendres Sant i la vigília pasqual. Josep, mil gràcies, t'esperem demà amb ganes i agraïts.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins demà.
Vinga, nosaltres que respirem amb una mica de publicitat i seguim amb el carrusel de passions.
Ràdio Estel. Tortosa. 90.1.
Aquest diumenge de Resurrecció, a les 12 del migdia, des de la Catedral de Barcelona, solemne missa pontifical de Pasqua presidida pel cardenal Joan Josep Omella, amb benedicció papal en comunió amb el bisbe de Roma. Ràdio Estel obre novament les portes a la Pasqua. Aquest diumenge de Resurrecció, a les 12 del migdia.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Camins, especial Setmana Santa.
Fèlix Pons, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Què significa per tu viure un Via Crucis, Fèlix?
Mira, el fet de viure el Via Crucis, sobretot d'aquí a l'Escala, perquè aquí som molt a prop de Verges i pràcticament qui no de l'Alt li vaig Empordà ha anat a la professora de Verges,
sí.
Doncs el fet de viure d'aquí a l'Escala doncs és un acte religiós, és una representació de Setmana Santa en un entorn que creiem que tenim la Maria de Roses com a fons i un fet on bastanta gent del poble s'hi aboca i bé, és redescobrir per mi coses de l'infància.
Molt bé, molt bé. L'Escala recupera aquesta Setmana Santa la representació del Via Crucis vivent després de 2 anys en què no s'ha pogut fer per les condicions de la pandèmia. Aquest és l'any de la represa, una mica. Per presentar-nos una mica les seves particularitats, ens acompanya Fèlix Pons, a qui hem saludat, membre de l'associació El Rosetó, la qual organitza aquest Via Crucis vivent. Imagino que amb molta il·lusió, també, per poder reprendre el Via Crucis, no?, després dels temps pandèmics, Fèlix.
Sí, la veritat és que sí. I si més no nosaltres, perquè l'associació El Rosetó precisament fa 3 o 4 anys va canviar de membres, que són els mateixos, bueno, pràcticament la gent que ja hi col·laborava amb el Rosetó, doncs la formàvem part de l'execució directa del Via Crucis. Què ens vam trobar? Que el primer any, que érem un grup de gent que ja hi col·laboràvem des del començament, estàvem al capdavant de l'associació i entrem amb Covid. A l'any següent tampoc es va poder fer i cada any, vulguis o no, hem tingut sempre un imprevist que no hi comptàvem i aquest és el primer any que físicament la podrem fer, la podrem realitzar. No obstant, tant l'any passat com fa 2 anys vam intentar fer alguna activitat online o fer alguna cosa per no perdre, perquè no decaigués l'interès de la gent del poble al fer el Via Crucis, vulguis o no. Quan fa 2 o 3 anys que no generes una sinergia d'assajos, també pot ser que la gent es quedi una mica desencantada, no?
Sí.
Bueno, aquest any sembla ser que ho tirarem endavant i ho tirarem amb molta empenta.
Però segur que sí que heu mantingut la flama i que aquest any doncs estarà molt i molt bé. El Via Crucis hi participen un centenar de persones. Aquest serà el primer any, si no canvien les condicions, que es podrà fer amb aquesta nova junta que ens comentaves, de l'entitat de l'associació El Rosetó, que ha introduït alguns petits canvis al recorregut. Ens pots aclarir quins són aquests canvis, més o menys, Fèlix?
El fer un Via Crucis vivent on el recorregut es fa pels carrers del poble, aleshores ho hem focalitzat en tres eixos, en 3 punts. Un seria la plaça de l'Església de l'Ajuntament, on hi ha l'arribada del Ram, on hi ha aquest any l'escena nova de la Samaritana,
sí.
On hi ha la sentència i on es carrega la creu a Jesús, i a partir d'aquí comença el recorregut pel poble, per el casc antic de l'Escala, i arribem a la plaça del Mercat, a la plaça on es fa el mercat del poble, on allà hi ha les caigudes, la Verge Maria, hi ha 3 escenes més que fa que sigui seguit per molta gent. Què passa? Que el fet de que sigui el casc antic, doncs la gent el que se sol situar en un lloc o en altre per poder seguir certes escenes. A vegades és complicat seguir el sencer perquè t'has d'anar movent d'un costat a l'altre i els altres llocs estan plens.
Sí, sí, sí.
I acabem, que és el quan el pengen, bueno, quan el crucifixen...
Sí, el moment de la crucifixió.
Amb una esplanada, sí. Que diguem la Mar de Manassa, que representa el Calvari, que té com a fons tota la Badia de Roses. Doncs és pràcticament el punt estel·lar del Via Crucis de l'Escala, perquè és un entorn com aquell, amb una Badia de Roses que veus tot el golf, a les fosques, amb les tres creus il·luminades, i amb tot l'atret de la representació que fem, doncs és on més nosaltres, la gent del poble, ens emocionem.
Tal com ho descrius, és que realment deu ser impactant i a la vegada...
Com a entorn, haig de reconèixer que... I no perquè faci propaganda a casa, no?
Pots fer propaganda.
Pots fer... Molt maco.
Clar que sí. Sembla plou imbatible, la veritat. Per aquesta edició també s'han creat alguns nous vestits de personatges i s'han restaurat tots els elements de metall de la vestimenta, sí. Per exemple, dels soldats romans.
Sí, sí, ja molt ben dius tu. Bueno, ho expliques tu més bé que jo.
No.
Tot el que són les cuirasses de romans, sí. Cascos, escuts, sí. Llances, s'ha portat tot a restaurar. S'ha rentat i s'ha recosit el vestit del 100 i pico personatge. Tenim un grup de dones col·laboradores que em trec el barret, perquè te'ls anomenaria, però sense elles no tiraríem endavant.
Sí.
I és que pràcticament un event com aquest, som gent del poble que col·laborem amb un acte o un altre, no? Abans li comentava al teu company que el Rosetó el forma gent que també treballen a la Cabalgata de Reis, amb altres actes, amb un poble, al final, tots fem de tots i col·laborem amb molts events.
Clar que sí, i sona molt bé aquesta col·laboració, i més per portar endavant aquest Via Crucis vivent, que tal com ens ho expliques, posa cap per avall l'Escala, en Divendres Sant. La representació s'ha dividit en 4 escenaris, tu ens explicaves aquests escenaris, amb un total de 13 escenes. Les persones que formen part d'aquest Via Crucis vivent són actors o veïns del propi poble? No,
pràcticament som gent del poble, tots d'una manera... amateur, que a l'hora d'assajar t'haig de dir que és de les coses que més ens costa,
sí.
I jo vull agrair, perquè portem ara 3 setmanes, clar, l'Escala, al ser exterior, i al fer-ho tot a l'exterior, hem d'assajar a l'exterior. Estem en una zona que l'inclement, el vent, ens afecta bastant. Portem 2 setmanes amb tramuntana, fred, al carrer, i posar 100 persones, 70, 60, 70, cada vespre, durant quasi 2 hores, després pot treure't el barret.
Clar que sí.
I se'n fa, hi ha dies que se'n fa feixuc, eh?
Home.
Ens queden 4 dies, que, per exemple, avui assajarem. Avui assajarem, bueno, la setmana que ve assajarem també 3 dies abans. La representació es fa el divendres, dia 15, a les comencem puntual a les 10 de la nit, però el dijous, el dia abans, per no sobrepar, com que hi ha la professora de Verges, no ni assagem ni fem cap acte, perquè hi ha molta gent a tota l'Escala que es traslladem a Verges a veure la professora de Verges.
Molt bé, molt bé, molt bé. El moment de les passions populars també és una gran ocasió, Fèlix, per situar les poblacions al mapa, tot i que l'Escala no necessita presentació perquè és coneguda per tothom, i també és moment per rebre visitants, no?, per que vulguin visitar-la i viure amb vosaltres aquest Via Crucis. Què trobaran les persones que s'acostin a l'Escala en aquestes dates? Què trobaran per allà, per gaudir, per completar?
A part del Via Crucis?
Sí, sí.
L'Escala, com a entorn, jo sempre dic que és ja ho has dit, l'Escala en si és un poble... Jo perquè me l'estimo, i soc fill d'aquí, no?
Sí.
I només vivint de cara a l'abadia, amb la tramuntana de cares, que també diguem que la tramuntana ens afecta, i sobretot aquí a vegades a l'Alt Empordà, que acabem ben atramuntanats. Tenim les ruïnes d'Empúries. Precisament aquest cap de setmana tenim la Marató. Hem tingut events, vam tenir... Bueno, és que tenim molts actes. Tenim a l'abadia Rosa, on fan actes nàutics. Mundial d'Òptimis. Ara, la setmana que ve, hi ha el MIC, el famós mundialet de mainada petita que celebra per tota la Costa Brava.
I, Fèlix, i sobretot teniu anxoves.
No sé si ve el Real Madrid i ve altres equips. Vull dir, no, som un poble molt i molt actiu. Jo tinc un company que és de precisament de Múrcia, i em truca cada cap de setmana a veure què fem, perquè
ja
no conozco ningún pueblo que no hagas tantas actividades.
Clar, és que entre Múrcia i l'Escala hi ha un món de diferència. I sobretot, Félix, no has esmentat, teniu anxoves, no? No teniu anxoves allà?
Tenim el producte estrella, que és l'anxova. Que...
de les... És una cosa, per mi és... Per mi és deliciosa.
Hi ha altres coses, eh? També tenim una gastronomia també única, però ja no només l'Escala, jo crec que... Mira, l'Empordà som... És un petit paradís.
I tant que sí. Escolta, com valoreu la trajectòria del vostre Via Crucis al llarg d'aquests 12 anys? Ja per anar acabant, ràpidament, Fèlix.
Pues, doncs, ha anat increixendo.
Clar.
I mira, abans tu l'havia dit, m'ha anat del cap, com has parlat dels romans. I ens trobem que l'Escala també és un poble on hi ha molta gent que s'ha anat a retirar.
Sí.
Nosaltres hi tenim, en aquest grup, més d'un centenar de persones que col·laboren. Potser tenim 20 i pico estrangers.
Oh, molt bé.
Que són suïssos, belgues i francesos.
Imagina't.
I aquest any, els romans,
sí,
faig molta broma, perquè tots són estrangers.
Clar, està bé. Són els invasors, una mica, els invasors.
Perquè són suïssos, belgues i francesos. I hi ha dos catalans, també, eh?
S'han colat dos catalans entre la tropa estrangera.
Es nota, eh? Si algú ve a visitar-ho, veurà.
Vale.
Són estrangers... i amb els que són autòctons. Ja t'ho dic jo.
Fèlix Pons és membre de l'associació El Rosetó i és l'associació que organitza aquest Via Crucis Vivent de l'Escala. Ens ha presentat aquesta experiència que podeu viure allà, al poble de l'Escala, i que té aquesta particularitat, ser un Via Crucis Vivent. Fèlix, mil gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada i que vagi molt bé. Vinga, nosaltres seguim endavant.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Aquest dissabte sant, a les 10 de la nit, en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, Ràdio Estel us oferirà la Vetlla Pasqual concelebrada per la comunitat benedictina. La vida es fa present en una celebració presidida per l'abat Manel Gasc. Ràdio Estel obre les portes a la Pasqua aquest dissabte sant a les 10 de la nit.
És molt més que un viatge inoblidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de la mà dels custodis franciscans i Alcon Viatges. Especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcon Viatges, Viajes Ecuador o al 93 521 58 48. Fem del teu viatge una gran experiència.
Per viure la Setmana Santa, camins.
Avui, en la vespre de Dijous Sant, volem fixar-nos també breument en els nostres germans grans en la fe. Estic parlant del poble jueu. I ens preguntem com viuen ells la Pasqua, aquesta festa que per als cristians és clau. Com la viuen ells? Quins significats té per ells? Quins ritus i quines tradicions tenen? Per això, ja podem saludar Enric Cortés. Ell és caputxí, professor de Bíblia i de Llengua Hebrea i Aramea en la Facultat de Teologia de Catalunya. Enric Cortés, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies per atendre'ns aquí als camins especials de Setmana Santa. Va a veure, Enric, quin és el significat de la Pasqua per a les nostres, per a les persones de fe jueva?
Bé, és una continuació d'una fe multisecular, sobretot en l'alliberament de Déu de l'esclavatge d'Egipte.
Correcte.
Molts segles abans de Crist, més o menys el segle XIII abans de Crist. Des d'aleshores ja va començar, segurament, en un sentit potser més ramader, però ja va començar aquesta festa. Després aviat va adquirir un sentit, que és el que té ara, sentit de lliberació d'Egipte, i aquest alliberament és sentit encara, com que la humanitat ja encara més que mai necessita sempre ser alliberada, evidentment que aquest element és essencial en la celebració de la Pasqua.
Correcte.
A més, esclar, hi ha molts altres elements que són importants en la celebració, sobretot perquè aquesta celebració conté una força familiar molt, molt, molt gran, reuneix la família i fa que es pugui tornar a reviure el pas del Mar Roig, la sortida d'Egipte, a través d'uns textos establerts establerts de sempre, des de l'època de Jesús, més o menys,
sí.
Sobretot a partir del final del segle II, començament del segle III, on s'estableix el text que ara es llegeix i que ara es compleix o es practica, diguem-ne, en totes i cada una de les cases creients religioses jueves.
Sí.
O sigui, consisteix, en definitiva, en uns aperitius que recorden amb les lectures, els cants, les pregàries, recorden el que mana que es faci el llibre de l'Èxode, el capítol 12, sobretot, i després segueixen doncs, pregàries de salms,
sí.
I quan s'ha acabat aquesta part que podríem anomenar més alegre, clar que també té un punt de tristesa per altres raons, no? Perquè també recorda el que van sofrir a Egipte els jueus com esclaus.
Sí.
Però, en definitiva, és més que res una festa joiosa, tot i que té també un altre element de tristor, que és el record de la destrucció del temple, que ve indicat familiarment i d'una manera així més o menys anecdòtica, més o menys alegòrica,
sí.
Per un ou dur que es posa damunt de la taula. També es recorda el sacrifici que es feia en el temple de l'anyell pasqual. I això ho recorda per un os que es posa també a la taula quan es fa l'aperitiu, que se'n diu.
Sí.
A l'època de Jesús això era festiu perquè havia rebut l'enquadrament general, segurament, quasi amb tota seguretat, del que era un simposi hel·lenístic. I, per tant, era considerat festiu. Era considerat festa. En tot cas, encara que les paraules i els noms poguessin tenir molts records dels sofriments, era sobretot festa. I després d'aquesta celebració obligada, en què també hi entra el vi,
sí.
Que és l'altre indicador, les quatre copes de vi, que és l'altre indicador claríssim de l'element festiu, hi ha el sopar pròpiament dit. I el sopar pròpiament dit, tot i que manté l'obligació de no menjar pa normal i corrent, sinó pa àsim,
sí.
De tota manera, aquest sopar és un sopar doncs, que... Aquí hi ha més llibertat d'expressió, com aquell que diu.
Molt bé.
És a dir, pot ser un sopar amb carn normal i corrent, pot ser un sopar, en fi, com un vulgui. Però això ja és el sopar, diguem-ne, no?
Molt bé.
En canvi, l'altre, diguem-ne, són els ritus del sidur, o els ritus del ceder, del ceder pasqual.
Sí.
I aquests ritus, evidentment, s'han de seguir unes lectures, s'han de seguir unes explicacions... explicar l'Èxode, explicar el pa àsim, etcètera. Explicar la sortida, el pas del Mar Roig, etcètera, etcètera. Això és el ritus que es fa familiarment, participant-hi tots, també els infants, i hi ha un cap de família que presideix la taula. Això és la celebració. És una celebració pràcticament exclusivament familiar.
Sí.
Exclusivament a les llars.
Perquè després...
Tot i que aquí, clar, s'ha perdut perquè era obligat perdre-ho, perquè es va perdre el temple, s'ha perdut l'element sacrificial que tenia la Pasqua. La Pasqua sacrificava un anyell, però com que no hi ha temple, hi ha poc després de l'època de Jesús, a l'any 70, el temple ja va desaparèixer, o 73, el temple ja va desaparèixer, doncs, esclar, llavors ja no van poder fer el sacrifici de l'anyell. Per tant, no van poder menjar la carn de l'anyell. Però, així tot, encara hi havia comunitats de Roma, per exemple, a la història, que explica que la comunitat de Roma, així tot, encara al segle primer després de Crist, encara a finals del segle primer després de Crist, encara es menjava l'anyell. Però, pròpiament, això era mal vist per les autoritats jueves, per l'Alajà, per la llei jueva. Ara, de totes maneres, no hi ha discussió i l'anyell no es menja, només queda el seu record damunt de la plata, amb un os, però res més, entens? De manera que l'element celebratiu es veu també al final de la festa, quan es guarda una mica de pa àsim, s'amaga perquè la criatura el pugui trobar, que li doni un premi, etcètera, etcètera. És a dir, és una festa joiosa en què tota la comunitat es troba però dividida o unida, digue-li com vulguis, per aquest mateix ritus, aquesta mateixa celebració domèstica.
Domèstica.
És exclusivament domèstica, evidentment.
Sí.
Que hi ha el servei de pregària a la sinagoga, que es fa una pregària especial, tant la nit de Pasqua, pròpiament,
sí,
que és el 15 de Nissan, la nit de Pasqua, que serien les primeres hores, doncs, després de posar el sol, el primer moment en què es pon el sol, i a partir d'aleshores doncs es fa el sopar.
Fantàstic. Enric...
Ajuntament amb aquest ritu,
sí,
saps?
Enric, molt bé, perfecte. És que s'has donat tants detalls que ha estat riquíssima aquesta explicació que ens has fet. Jo vull recapitular. Festa centrada en l'Èxode, en la part en què s'explica la sortida del poble d'Israel d'Egipte, sortir de l'esclavitud i posar-se en marxa cap a la Terra Promesa. Una celebració familiar, ja que es va destruir el temple, és una celebració domèstica, i molt la importància també del signes i del banquet, no?, amb aquest pa àsim que fa referència...
Sí, de tota manera, quan hi havia el temple,
sí,
quan encara hi havia el temple, era sobretot una celebració familiar, era sobretot una celebració domèstica. L'únic que es feia en el temple era degollar els anyells.
Molt bé, vale, queda clar. Ja per acabar, Enric, i breument, si pot ser, m'agradaria demanar-te per una paraula que crec que és prou clau en la celebració jueva de la Pasqua. Què és la Agadà?
L'Agadà és el text que es llegeix i que es prega durant aquesta primera part del sopar pasqual.
Molt bé.
El sopar pasqual, que té unes herbes amargues, que té un pa àsim, que se suca aquest pa, que es menja, que es beneix Déu, que es beu la primera copa...
Que perdona, segona, perdona, Enric... Enric.
Aquesta part, diguem-ne, és la part litúrgica que té, ho té tot fixat,
sí,
diguem-ne. En canvi, l'altra part, el sopar com a tal, després se sopa.
Sí, 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 sí.
Això perquè vegis fins a quin punt en aquesta celebració hi ha l'impacte del simposi helenístic.
I tant, i tant.
El simposi helenístic també anava per aquest cantó.
Molt bé. Enric Cortés.
Això a l'època dels jutges, a l'època dels reis, no era així. Notablement, perquè no hi havia simposi. El simposi, que és d'influència grega, ve segurament a partir només del segle II abans de Crist.
Enric, fantàstic. Enric Cortés Caputxí, professor de Bíblia i de Llengua Hebrea i Aramea de la Facultat de Teologia de Catalunya, que ens ha ajudat avui a conèixer millor com es viu la Pasqua al poble jueu. Recordem el poble que va veure néixer Jesucrist. Enric, mil gràcies per atendre'ns i una abraçada forta.
M'he descuidat una cosa que és important també,
a veure.
De l'avinguda final del Messies.
Sí.
Però això ja és un tema...
Clar, això és un altre tema.
Més bé perquè no es va creure en Jesús.
Sí, ells tenen aquest vel que els cau sobre la mirada i no poden reconèixer
això
Jesús.
Això també hi és encara a la Pasqua jueva.
Molt bé, Enric, mil gràcies, una abraçada.
Adéu.
Vinga, nosaltres que ja recollim. Hey, hey, hey! I ja a punt d'arribar a 6:45 de la vesprada. Fins aquí aquest tercer programa especial de la darrera setmana de preparació per la Pasqua 2022, amb un home que és molt productor, reproductor, podríem dir, Ferran Capdevila, ànima mater d'aquest programa, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, com sempre, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno, que és la clau de tot plegat, a les vies de so i al muntatge musical. Recordeu que ara de seguida comencen els minuts de litúrgia en aquesta casa, en aquesta sintonia. La banda de camins, tornarem a dir-vos bona vesprada demà, al punt de les 6, recordeu, horari especial Setmana Santa. I això vol dir que ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.